Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. Segons les últimes dades del baròmetre del CIS, el PSOE guanyaria clarament unes noves eleccions estatals, però Unides Podem recuperaria terreny i guanyaria pes a l'esquerra. El partit de Pedro Sánchez s'imposaria amb el 27,6% dels vots. En segona posició hi trobaríem el partit de Pablo Casado, que repetiria el mateix resultat de les anteriors eleccions. En tercera posició hi hauria Vox, que creix un punt respecte al mes anterior fins al 14,3%, i Yolanda Díaz augmentaria un punt coma dos les seves expectatives i se situaria en 13,6%. També seria la més ben valorada. Pel que fa als partits catalans, Esquerra i Junts perdrien força i la CUP mantindria l'1% que ja va tenir fa 2 anys. Encara sobre les dades del CIS, prop del 70% dels espanyols veuria amb bons ulls que el govern intervingués per controlar el preu de la llum. El 14% creu que aquesta mesura tindria efectes negatius pel sector elèctric. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet un gir de 180 graus i s'ha obert a negociar amb els comuns els pressupostos del 2022. Ha seguit la sessió des del Parlament la Judit Casellas.
Després del desacord d'ahir amb la CUP, avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mogut fitxa i finalment s'ha obert a negociar els comptes amb els comuns.
Jo els proposo que treballem aquesta proposta de pressupostos, que ensaiem i que en parlem. Que ensaiem i que en parlem sense exclusions de la confiança del govern i de, evidentment, les forces polítiques que van fer possible aquell pacte d'investidura que incorporen aquests pressupostos.
L'anunci arriba quan queda menys d'una setmana perquè el govern necessiti el suport d'algun grup polític perquè els pressupostos passin al primer tràmit parlamentari.
I tots els grups de l'Ajuntament de Barcelona s'han mostrat a favor d'estudiar i incorporar més càmeres de videovigilància, així com altres elements de seguretat externa, per augmentar la protecció d'agents, els vehicles i les comissaries de la Guàrdia Urbana. La proposició del grup de Junts per Catalunya s'ha justificat especialment després de mencionar successos com els aldarulls de la Mercè, l'atac a l'entorn de la comissaria de la policia barcelonina de la Rambla o l'incendi d'una furgoneta policial durant les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél. El text aprovat no concreta totes les mesures de protecció, però reclama que reservi una previsió pressupostària anual per incrementar els elements de seguretat externa. I també a Barcelona, la ciutat encendrà les llums nadalenques el proper 24 de novembre. Enguany, la ciutat estrena un nou model d'il·luminació LED que ja es va presentar al maig, que reivindica Barcelona com a ciutat del disseny i de fuig de les il·luminacions més tradicionals. Les llums s'exhibiran als carrers entre el 24 de novembre i el 6 de gener. Aquest 2021, la inversió de l'Ajuntament en la il·luminació de Nadal és de 2.148.500 euros, més d'un 30% més que l'anterior. L'acte d'encesa de tota la ciutat començarà el proper dimecres a les 6 de la tarda a la plaça de Catalunya amb l'espectacle Ombrana de la companyia Pontempai. I la 14a gala dels Premis Gaudí se celebrarà finalment el 6 de març de 2022 a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Prèviament, la gala s'havia anunciat pel 20 de febrer. En total, fins a 59 títols competiran per les 22 estatuetes en la nit del cinema català. L'Acadèmia del Cinema en Català ha assenyalat que la producció en català continua amb les mateixes xifres preocupants de l'any passat. Aquest any només hi ha 6 pel·lícules de ficció en llengua catalana, una de les xifres més baixes de la història dels premis. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Ja han obert les portes del Camp Nou per acollir d'aquí una hora la presentació de Dani Alves. El club ha esgotat pràcticament totes les entrades gratuïtes que ha posat a disposició dels aficionats a través de la pàgina web. A partir de les 2 està previst que el president Joan Laporta i el mateix Dani Alves dirigeixin unes paraules a l'afició i després de l'acte del Camp Nou el jugador faci una roda de premsa convocada per les 3. Alves, de 38 anys, reforça el Barça de cara al segon tram de la temporada. De fet, no podrà jugar fins al gener. El lateral lluirà el dorsal 8 en la seva segona etapa al club. I en bàsquet, aquesta nit hi ha partit d'Euroliga al Palau. El Barça rep la visita del CSKA de Moscou. És el primer partit dels 3 que tenen els blaugranes aquesta setmana. El Barça ve de perdre la imbatibilitat a la Lliga ACB després de la derrota contra el València el passat diumenge. Els blaugranes hauran de sortir concentrats si volen un triomf de prestigi davant un dels millors equips de l'Euroliga. El proper partit a Europa serà aquest proper divendres. I en tenis, Roger Federer no tornarà a competir fins l'estiu del 2022. Ell mateix ho ha assegurat aquest matí en declaracions a un diari suís. El tenista explica explica que encara no està recuperat de l'operació al genoll dret i que no jugarà ni l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de la pròxima temporada, ni tampoc el torneig de Wimbledon. Federer, que ja té 42 anys, és ara mateix 16è del rànquing ATP després de perdre's més de 13 partits aquesta temporada. El suís també es va perdre als Jocs Olímpics de Tòquio.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les dues a Estel Migdia.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. En poques paraules.
Va, dimecres passat us ho comentàvem abans, eh? Vam començar a parlar de la comunicació de crisi, de com s'ha de gestionar un fet o un incident que la majoria de casos doncs, no teníem previst. És a dir, que és sobtat. Un tema molt interessant que hem cregut, David Serra, convenient recuperar avui perquè ens vam quedar això a mitges, no?, amb moltes coses per dir.
Sí, vam parlar de situacions de crisi en l'àmbit polític, però sobretot de fets que han afectat marques, empreses. Per exemple, un que desconeixien totalment, el cas de BlackBerry, de com una mala gestió d'un episodi inesperat els va enfonsar com a marca, de com va actuar Coca-Cola després de l'episodi provocat per Cristiano Ronaldo, recordeu, durant l'Eurocopa de futbol, i quan aquella roda de premsa doncs, va decidir retirar una ampolla d'aquest refresc, amb l'argument de que és un refresc ensucrat, i el va substituir per aigua.
Però encara tenim, David, clar, més carpetes per il·lustrar doncs, la comunicació de crisi, carpetes tan importants com la gran crisi d'aquests últims dos anys. Estem parlant de la pandèmia. Com la setmana passada ens acompanyava doncs, el Dani Martí, ell és professor de comunicació de crisi de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, Blanquerna, Universitat Ramon Llull, a qui li agraïm novament i especialment que estigui avui novament aquí a l'Espai de Comunicació del Matí a Ràdio Estel, en poques paraules. Dani, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Gràcies, Dado, perquè ens vam quedar això, no? Ho estàvem parlant, si et sembla, continuem on ho vam deixar, parlant de la comunicació de crisi. I si hi ha hagut aquest any i l'any passat una gran crisi, del tot inesperada, ha estat i és la pandèmia. Quan som a punt de complir aquests dos anys, des que va començar a tenir notícies, vam començar a tenir aquestes notícies del coronavirus, justament avui parlàvem de la Xina, al programa, s'ha millorat, tu creus, des de l'àmbit de la comunicació en aquests dos anys? Com vam començar a comunicar doncs, aquesta notícia a com comuniquem ara?
Sí, sí. És evident que en tots els àmbits de la societat, la mateixa deriva de la crisi ha fet que es milloressin les prestacions des del punt de vista sanitari, però també des del punt de vista de la comunicació. Al principi, l'abast de la situació, les característiques de la novetat d'aquesta crisi va fer que hi haguessin problemes de comunicació. Alguns que no es van poder gestionar bé per la forma sobtada en la que es va presentar aquesta crisi, però també és cert que hi va haver problemes de comunicació que es podrien haver evitat. No? En la salut, crisi i comunicació estan íntimament relacionades. Totes les crisis de salut són també crisis de comunicació. I en aquest sentit es fa necessari explicar a la ciutadania què és el que passarà, què és el que està passant i els riscos que comporta. Les administracions han d'entendre que necessiten l'absoluta complicitat de la ciutadania per poder sortir d'aquesta crisi, per reduir l'estrès social, l'angoixa social, i han de buscar una complicitat ineludible de la població. Amb la comunicació, el que ha d'aconseguir l'administració, l'administració vol que la gent es confini, l'administració vol que la gent es vacuni, l'administració vol que la gent porti mascareta. Però el que ha d'aconseguir l'administració és que la gent es vulgui confinar, que la gent vulgui portar la mascareta i que la gent es vulgui vacunar. I aquí la comunicació, una bona comunicació, és fonamental.
Mm-hmm. Jo recordo, bé, tots recordem el començament de la pandèmia, sobretot els primers dies i més setmanes del confinament a Espanya, les rodes de premsa. Es recorden perquè es feia molta broma, fins i tot i la situació, que era extrema.
Oh, sí, amb el Fernando Simón, no?
Broma. No, ja parlo, les anteriors, aquelles compareixences amb molta gent parlant, sí. militars, secretaris generals, hi havia ministres. Això és un error, donar tanta veu a l'hora de comunicar?
Sí, és un error. A més, és un error de manual de crisi, que, a més, l'administració espanyola tenia experiència en aquest sentit. No sé si recordeu aquella cèlebre conferència de la ministra de Sanitat, d'Ana Mato, del 2014, on hi havia molts portaveus que van entrar en contradicció, que deien incongruències, i d'aquesta mateixa crisi comunicativa en va sortir Fernando Simón com a portaveu únic. Mm-hmm. Quan hi ha molts portaveus, la possibilitat de que el missatge sigui incongruent, que entrin en contradicció, com així va passar, que el missatge no sigui clar, és evident. En aquells moments hi va haver un excés de rodes de premsa i un excés de portaveus. En comparació amb altres països, que ni feien tantes rodes de premsa ni tenien tants portaveus, ni feien rodes de premsa tan llargues. Diguem-ne que la claredat en el missatge que volia enviar el govern va quedar bastant entorpit per aquestes rodes de premsa, on, a més, no ajuden a la necessària claredat que necessita una comunicació de crisi. I, a més, hi havia portaveus poc adequats, com eren responsables dels militars i de la Guàrdia Civil. Diguem-ne que no eren els portaveus que tenien la jerarquia o el coneixement evident necessari sobre les crisis. En el cas de Catalunya, per exemple, tenim el conseller de Sanitat, Josep Maria Argimon, que sí que és un portaveu adequat en una situació de crisi, perquè és una persona a la qual se li reconeix l'autoritat i el coneixement respecte al tema. Jo crec que la posada en escena de tants militars va ser un intent d'un acte de relacions públiques favorable a l'exèrcit espanyol i a la seva suposada participació en la resolució d'una crisi, no només en tants portaveus militars, sinó en aquells pseudoesdeveniments posades en escena que ens fan fins i tot riure una mica dels militars desinfectant l'aeroport del Prat.
Totalment.
O el que s'ha demostrat que no era tan necessari, la alta visibilitat dels militars desinfectant residències. No?
Dani, una subcrisi, a veure si estàs d'acord o no. És que ara que estàvem parlant de Fernando Simón, us en recordareu que va passar... Quan va passar això? Crec que ja era com la tercera onada, una cosa així aproximadament, que, clar, Fernando Simón no el coneixíem de res, o poc, no? Vull dir, a veure, i clar, de cop i volta, és el que tu deies, Dani, el teníem cada dia, no?, que ens explicava l'evolució de la pandèmia. I clar, es va fer una persona molt pública. Què va passar? Doncs que diversos mitjans de comunicació es van interessar per ells, sobretot revistes, i se li va fer un reportatge sobre la seva vida privada. Us en recordeu?
Sí.
Que
sí.
Li van fer aquella fotografia...
Amb una moto, no?
Sí. Clar, ahir, en aquell moment, Dani, també es va haver d'actuar com a comunicació de crisi. Sí que va haver-hi una mica de polèmica, no?, i en renou.
Sí, però aquest... si la reflexió que podem fer sobre això és que aquesta mena de reportatges, Fernando Simón, mireu, d'un portaveu ho vam comentar la setmana passada, dels portaveus i de les organitzacions en situacions de crisi, esperem tres grans característiques, que és el que vol veure la gent en l'ethos, és a dir, la mirada pública d'aquestes persones. Una és la prònesis, que és la competència, és a dir, la sabidoria pràctica. Fernando Simón la té, és a dir, pels seus estudis, és un erudit de la matèria, però també es busca que aquests portaveus siguin persones properes, que hi hagi molta proximitat. Llavors, és possible que aquest tipus de reportatges fossin aconsellats a Fernando Simón per no només tenir aquesta vessant de persona que se li suposa aquesta sabidoria pràctica en la gestió de la crisi des del punt de vista sanitari, sinó fer-lo una persona molt més propera amb aquest tipus de reportatges, perquè com a portaveu mostra rigorositat, seriositat i potser no la proximitat que esperes d'un portaveu en una situació de crisi. Per tant, podria ser que aquests reportatges, malgrat que generessin aquest tipus de polèmica...
De controvèrsia, no?
Sí, però fossin propiciats per otorgar-li aquesta proximitat.
Yeah. No? Parlant de proximitat, tothom posa com a exemple i elogia la manera de comunicar en aquest temps de crisi de pandèmia de la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, i per què és tan elogiada?
Sí, no només el cas de Jacinda Ardern. Hi ha altres responsables polítics. Clar, sempre tot és en funció relatiu, comparats amb les rodes de premsa que feia aquí Pedro Sánchez. Que eren rodes de premsa, és a dir, no cal informar. A vegades informar molt vol dir també intoxicar per un excés d'informació. No calen tantes rodes de premsa. Les rodes de premsa que s'han de fer han de ser puntuals i han de ser rodes de premsa curtes, que tothom les entengui. I llavors, des d'Emmanuel Macron a França, Angela Merkel, a Canadà a mi m'agrada molt com ho feia Justin Trudeau, Jacinda Ardern, però també la ministra noruega, Erna Solberg, la primera ministra de Dinamarca, Frederiksen. Van fer rodes de premsa on, a més, van saber mostrar no només competència i parlar clarament a la seva població, sinó que, a més, es van saber mostrar molt propers, no només en la forma d'expressar-se, sinó, per exemple, la ministra de Noruega, Erna Solberg, va fer una roda de premsa dirigida als nanos, que li podien fer preguntes. També ho va fer la ministra danesa, o la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, va recórrer a influencers. Per què? Perquè, novament, el que tu esperes d'un dirigent és que tingui la sabidoria pràctica per pilotar aquesta crisi, però, d'una altra banda, que sigui una persona molt propera. Aleshores, recorre a Instagram, recorre el contacte amb els nanos, es fa molt propers. I després, el tipus de llenguatge, que no sigui un llenguatge molt complicat. Per exemple, el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, recordo que en una de les seves rodes de premsa o compareixences, que no anaven més enllà dels 5 o 6 minuts i parlava clarament a la població. Ell va dir al final d'una d'aquestes compareixences hem estalviat per quan plogués, plou, i per tant ara gastarem aquests estalvis. Clar, tu pots expressar-te així o li pots deixar anar un rotllo a la població que no entén res. Durant l'últim semestre, durant els últims 6 anys, vam ingressar no sé quants milions de gent de que després repartits a no sé què i ara els invertirem. Clar, això és una forma de parlar molt llunyana a la població, però tothom entén el que va voler dir el ministre canadenc. Llavors, tots aquests portaveus jo crec que van destacar perquè es van expressar amb transparència, és a dir, van dir què estava passant de bo i què estava passant de dolent, però també es van expressar amb claredat, que no és el mateix que transparència. Transparència vol dir que és el que ens està passant i claredat vol dir que saps com fer-ho entendre a la gent, saps com fer que el teu missatge arribi a les persones.
I de fet, aquesta claredat d'aquest missatge que, i saber comunicar, no, que d'alguna manera també seria un bé...
Saber comunicar, efectivament.
No, Dani, s'ha vist premiat en el cas de... Tu posaves, no?, el doctor Argimon, d'alguna manera va ser la veu consolidada, autoritzada, i fins i tot, recordem, les eleccions, no?, se'l posava com a bandera, dius, farem de conseller al doctor Argimon, no?, que era com un dels al·licients per votar junts, no entenc? Vull dir que...
Sí, és... Perquè va ser un bon portaveu.
Clar,
és a dir,
és com l'exemple. No només
per la seva sabidoria pràctica, és a dir, no només per la seva prònesis, que deien els grecs, sinó perquè comunicava amb transparència i amb claredat. I això, el va, almenys dintre del que és la ciutadania catalana, doncs, va obtenir el reconeixement que després va empènyer la seva carrera política com conseller de Sanitat.
Sí, és que quan s'havia d'enfadar, diríem, o de
sí,
tractar un tema,
ho
doncs ho feia.
Era
es mostrava natural i transparent i ho expressava tal qual. Quan has parlat de la ministra, me'n recordo, la primera ministra, que és la danesa... danesa, que va parlar, va fer una roda de premsa als nanos. O sigui,
sí?
I parlar als nanos com adults, de manera que ho entenguin, i en canvi aquí Pedro Sánchez d'alguna manera ens parlava a tots com si fóssim nens, amb aquell to de veu i aquelles explicacions, que també és no només...
Sí, però amb rodes de premsa que eren llarguíssimes.
Sí, 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 una hora, hora
no,
i...
No pot ser que un... A veure, però això ho saben tots els professors. Tots els professors saben que a partir dels 45 minuts, fins i tot els alumnes més interessats desconnectaran d'una classe teòrica. Llavors, si tu fas una roda de premsa que dura una hora, 20 minuts, és evident que no estàs comunicant en claredat. Mm-hmm. Llavors, els models d'altres primers ministres on en 10 minuts explicaven tot el que havien d'explicar amb transparència i claredat, doncs és molt més efectiu de cara a la població. No? Aquestes crisis demanen molta anticipació, molta transparència, molta claredat, que hi hagi un bon lideratge... I demanen també saber escoltar moltíssim a la població per poder resoldre aquestes crisis, entendre què és la població, quins neguits tenen i com donar respostes. Ara, per exemple, que ja tenim el 76% de la ciutadania de Catalunya vacunada, queda un 24%. Ara cal saber escoltar aquest 24% i... veure com pots arribar per convidar-los a que es vacunin. Sempre hi haurà aquell 2% d'antivacunes
que ja no
cal que els digui res, no els podràs moure.
Sí.
També hi ha un percentatge de gent que encara no arriba a la vacuna per una qüestió geogràfica, per una qüestió de cultura. Has de poder arribar a aquesta gent, però després... dintre d'aquestes persones que no s'han vacunat, això és pur màrqueting, Has d'entendre quines són les raons per les quals no s'han vacunat i, a partir d'aquí, fer-los arribar els missatges per portar-los o que els portis a vacunar-se. És evident que si a través de la comunicació no aconsegueixes, doncs probablement aquí a l'estat espanyol passarà el que ha passat. Hi ha altres països d'Europa que entrarà, doncs, amb més rigor el funcionament, el passaport de vacunació. No?
Dani, ens queden pocs minuts, però, clar, avui estem parlant amb Dani Martí, ell és professor de comunicació de crisi de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna Universitat Ramon Llull. El David, clar, ens havia posat també sobre la taula justament el tema de, per exemple, la comunicació de crisi dels accidents d'avió, o fins i tot també ens posava sobre la taula el tema de com es va portar aquesta comunicació d'emergència en el cas dels atemptats de la Rambla de Barcelona i de Cambrils. Què ens podries dir breument d'aquests dos casos?
Mira, sobre els accidents d'aviació, els problemes d'aviació, per exemple, us puc comentar el que és un dark site. Un dark site és una pàgina fosca que tenen totes les companyies d'aviació que preveu que tinguin un accident, sap greu dir-ho, però totes les companyies d'aviació tenen. I mostra aquest dark site, aquesta pàgina fosca, que en el moment que hi ha un accident d'aviació, la pàgina principal desapareix i posen aquesta pàgina que ja tenen preparada, com en un cas de comunicació de crisi hi ha dues situacions que cal afrontar. Primer, el canvi de públic. El canvi de públic o què vol dir això? Mentre una companyia va bé, si mireu el seu web, va dirigit al principal públic que té una companyia d'aviació, que són els futurs compradors de bitllets. Això, si tu entres... Però en el moment que hi ha una crisi, un accident, no cal que sigui un accident molt important, llavors entren o posen el dark side, que és un dark side que va dirigit als públics que apareixen en una situació del nou mapa de públics, que es diu, que són els familiars de les víctimes i els mitjans de comunicació. I en aquest dark side, que ja té uns colors especials, doncs, corporatius, els corporatius desapareixen i entren colors allò més foscos, de dol i tal, doncs hi ha un lloc de contacte pels familiars de les víctimes que s'adrecen a un call center i també una entrada pels periodistes que puguin saber. Doncs això mostra aquest canvi de mapa de públics i la resposta amb celeritat que necessita la comunicació de crisi. I pel que fa als Mossos d'Esquadra, quan hi va haver l'atemptat jihadista de l'agost del 2017, hem de dir que van tenir un comportament comunicatiu exemplar, liderat per la que ara és portaveu del govern, Patricia Plaja. Van preveure que això podia passar a través del que s'anomena una auditoria de crisi. Si hi havia hagut diversos atemptats jihadistes arreu d'Europa, això podia passar aquí. I com que sabien que podia passar, havien triat tot un seguit de mecanismes per donar una ràpida resposta a la població amb l'objectiu de minorar l'angoixa i l'estrès que a la societat provocaria un atemptat d'aquest tipus, que el va provocar igualment, però si tu pots reduir moltíssims els nivells d'estrès, doncs està bé. Doncs des de saber qui serien els portaveus a determinar que es comunicarien a través de Twitter, el temps que haurien de trigar en llançar el primer tuit, és a dir, van fer una comunicació de crisi, d'anticipació d'aquest atemptat que es posa com a model en una situació de comunicació de crisi.
Dani, digues. No, res, que ja estem fora de temps, però ens encantaria, doncs, res, breument, que volies afegir alguna cosa?
Sí, fins i tot vam preveure algun tipus de paraules a utilitzar, que és, ja que el títol del vostre programa fa referència a les paraules,
sí.
És a dir, fixeu-vos com en el moment que mor el jihadista que va matar tantes persones a les Rambles, el tuit dels Mossos no és els Mossos maten a Younes Abayacub, sinó els Mossos abaten a Younes Abayacub. I el marc de comprensió diferent que genera l'ús de la paraula matar o l'ús de la paraula abatre, que si voleu un dia doncs parlem abastament de com el llenguatge genera marcs de comprensió, sobretot en situació de crisi propicis a l'organització o no.
Doncs prenem nota. Dani Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Dani.
Vinga, va, 3 minuts i ens situem al punt de 2:15 de 2. Ja aquí al matí a Ràdio Estel està punt Marta Jarque amb la Lupa, que, per cert, avui, Marta, avui ens ho has anunciat, eh? Parlarem d'arquitectura passiva.
Exactament, de les Passive House.
Vinga, fem-ho.
Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Els professionals amb més futur es formen a Blanquerna. Acompanya el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en els àmbits de comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. A Blanquerna, dissabte 20 al matí. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions, pregunta. Consulta els horaris a blanquerna.edu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Si teniu pensat construir-vos una casa i voleu fer-ho respectant el medi ambient, avui volem posar la lupa, de fet la posarà la Marta Jarque, un tipus d'habitatge que us pot ser interessant, Marta.
Sí, es tracta de les passive house o cases passives, que són habitatges que redueixen el consum energètic de manera contundent, entre un 70 i un 90%. El secret és crear una temperatura interior ideal, independentment de l'època de l'any, tant faci fred com calor. I com ho aconsegueixen? Doncs fent ús, per exemple, de materials d'aïllament d'alta qualitat.
És a dir, estem parlant com aquest estudi de Ràdio Estel. Doncs per parlar dels beneficis de viure en una casa passiva, ja ens acompanya a l'altre costat del telèfon el José Antonio Vidal. Ell és director del despatx CEP Arquitectura i dissenyador de cases passives. Què tal? Com estàs, José Antonio?
Hola, bon dia, Mercè, bon dia, Marta.
Bon dia.
Què ha de tenir una casa per considerar-se una casa passiva?
Doncs, bueno, ja ho heu avançat bastant correctament. Es tracta de, sobretot, hi ha uns aspectes que han de tenir de manera comuna a tots aquests tipus de, bueno, no només habitatge, sinó qualsevol edificació que vulgui ser passive house, i és, doncs, això. Bàsicament, primordialment, un bon aïllant, és a dir, bons gruixos d'aïllant per tal de evitar tenir un fred a l'hivern i massa calor a l'estiu.
Mm-hmm.
Després que tenim, doncs, el tema de finestres, també han de tenir altres prestacions. ¿Vale? Són finestres que tant la fusteria com els vidres són les zones més febles d'una construcció en quant a temperatura. Mm-hmm. I aleshores han de tenir bones prestacions. Altres elements també importants, el tema d'habitacles tèrmics, que són reduccions una mica... Són temes molt tècnics, ara potser passo per sobre d'això. Un tema també és el tema de la ventilació mecànica. Aquests tipus d'habitatges són bastant estancs a l'aire. Aleshores, perquè és un requisit, no? per poder ser certificat Passive House, aquesta estanqueïtat produeix que necessitin una ventilació mecànica. I amb això el que estem és controlant totalment l'aire interior. Això, doncs, a part de tenir aquest filtre de qualitat d'aire, que tenim un aire molt pur, i sobretot a dins de la ciutat, és molt important, perquè la contaminació, per exemple, que tenim a Barcelona, en aquest tipus d'habitatges desapareix. I també el que tenim és això, doncs, un ambient totalment uniforme a l'interior.
Mm-hmm.
No tenim estances més fredes. Perdoneu si m'enrotllo, perquè igual estic aquí parlant massa.
No, està bé, perquè és molt interessant. Però ara que comentaves això, clar, que el preu de l'electricitat, doncs, bat rècords històrics, una casa passiva, doncs, també és una bona alternativa per estalviar, no?, aquesta energia.
Sí. Ja, de fet, és, bueno, tothom o molta gent coneix el tema de les cases passives per l'estalvi energètic, no? És a dir, estàs tan ben aïllat de l'exterior que l'energia que necessites per tenir ben climatitzat l'interior, doncs és bastant, doncs, bueno, bastant reduïda. Aleshores, les despeses energètiques són molt baixes, al voltant d'això, com comentaves, entre un 75-90%, I clar, tot això, doncs, potser si hi ha un sobrecost a la construcció de potser un 5%, aquest sobrecost només amb l'estalvi energètic que obtens amb el tema de calefacció o refrigeració, en pocs anys ja tens tot això amortitzat, i a partir d'aquí són tot beneficis.
Clar, seria com una inversió de futur, no? Perquè sí que és veritat que potser la construcció és més cara, però a la llarga et surt econòmic, no només per la teva butxaca, sinó que també, a més, beneficies el medi ambient, no? Que és el que comentàvem abans.
Exacte.
En general, vivim en pisos i cases mal aïllades aquí a casa nostra, a diferència, per exemple, de països del nord, no? Que a vegades quan entres a algun cafè, a algun restaurant, aquests països on hi fa tan fred, et sents aquesta caliu, que aquí potser no hi estem acostumats.
Exacte, exactament. Com sempre hem tingut aquí, doncs, un clima més benèvol, no? Sobretot temperatures i a la zona mediterrània encara més, no? Tenim més lleugeri per al mar. No hem tingut gaires normatives arquitectòniques que ens obliguessin, no?, a tenir bon aïllament. Cada cop s'està això normalitzant més, però sí, la diferència amb països nòrdics és bastant, bastant gran.
Uh-huh. Imaginem-nos ara, José Antonio, doncs, que ens volem fer una casa i la volem fer seguint els estàndards Passive House. Podem acudir a qualsevol arquitecte o hem d'anar a un que sigui especialista en aquest tipus de construcció?
A veure, és recomanable anar amb arquitectes que tinguin ja aquesta experiència i que tinguin, doncs, bueno, aquesta bastant més professional d'això. Però qualsevol arquitecte sigui que... Si després aquest arquitecte, un arquitecte normal que no tingui estudis d'en Passive House, però després pot tenir altres col·laboradors que sí que ho siguin. Aleshores, en quant a disseny de projecte, es pot realitzar. Després també hi ha altres constructores, enginyeries, arquitectures tècniques, també és necessari és recomanable que tinguin aquest tipus de coneixements, perquè és tot molt més professionalitzat.
Exacte, i una professionalització que també es deu, no?, a l'increment de projectes, no?, que també us demanen. És a dir, que la gent cada vegada aquí també a Catalunya té més interès, doncs, per això, no?, per si s'ha de construir una casa, doncs, que sigui una passive house, que sigui, diguéssim, sostenible i tingui en compte, no?, aquests estàndards també de sostenibles.
Exacte, exacte. Cada cop doncs, bueno, ens trobem molta més gent interessada. De fet, doncs, bueno, aproximadament, avui estic mirant una mica les dades per mm-hmm. parlar amb coneixement, certificades a Catalunya hi ha unes 19 edificacions, vale? amb la certificació oficial del Passive House Institute, i que vindria a ser un 10% aproximadament del que s'ha fet, vale? De certificacions. Aleshores, sí, nosaltres ens trobem, doncs, bueno, això, hi ha molts motius, no?, que estan anant a que la gent estigui més interessada, doncs, com comentaves, l'augment de l'energia, inclús doncs, bueno, la pandèmia, la qualitat de l'aire interior, tot això, doncs, la gent li interessa. Tenim cada cop més cultura, doncs, bueno, d'eficiència energètica, d'arquitectura saludable, i tot això fa que, doncs, vagi una mica encaminat cap aquí.
Mm-hmm. Clar, hi haurà molts oients que ens estaran escoltant. Els agradaria gaudir dels beneficis de les cases passives, però ja tenen un pis, no?, o una casa. Es poden adaptar al seu habitatge als estàndards de Passive House, o sempre ha de ser una construcció des de zero?
No, ja, de fet, la versió, sí, hi ha la versió d'obra nova i hi ha la versió de rehabilitació, que s'anomena Enerfit, vale?
Uh-huh.
És simplement la manera d'anomenar-ho, però sí, està pensat també per rehabilitació, hi ha uns requisits una mica més lleugers que respecte a les obres noves, però es poden fer. El que passa és que, bueno, sobretot és més senzill amb rehabilitació d'habitatges o d'edificis complets. Rehabilitar un pis és més complex perquè pertany a un conjunt d'habitatges, i és més difícil enfocar-ho només a un sol pis d'un edifici.
José Antonio Vidal, director del despatx CEP Arquitectura i dissenyador de cases passives, moltes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, doncs seguim avançant. Gràcies, Marta, per aquesta lupa final d'aquest dimecres. Fem una cosa, va, que ja ens volen fer fora.
Vaja, és el com culpable? Cada dia,
Miquel
cada
Murga, dia. Vinga, va, endavant, toc de queda.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Realment, de vegades ens toca parlar de coses que, si més no a mi, em semblen poc menys que surrealistes. És el que em passa avui, que, tot repassant la premsa, m'he trobat amb un titular que, no per ser nou, ja que se n'han fet moltes rèpliques massa vegades, no deixa de sorprendre'm. Suposo que n'heu sentit parlar. Diu així: Alberto Chicote obligat a desmentir la seva mort. Resulta que existeix un cert esport nacional que practiquen alguns mitjans que es desqualifiquen per ells mateixos, i de vegades també a través de publicacions a les xarxes, que donen per morts o que maten directament a famosos que no només estan ben vius, sinó que els queda molt i molt per fer i per dir. Aquest és el cas, com abans ho ha estat de molts altres, del xef mediàtic i televisiu Alberto Chicote. Alguns canals de televisió estaven astorats davant del bluff publicat per alguns diaris digitals en els quals, com deia, s'anunciava la seva mort.
Soy Alberto Chicote se ha convertido en el protagonista desagradable de muchísimos titulares de muchos medios que se hacían en eco precisamente de lo que él ha tenido que hacer, que ha sido desmentir su propia muerte. Esa noticia decía: muere el cocinero Alberto Chicote. Una noticia, ojo, que había sido compartida más de 18.000 veces, al menos en la captura que el propio cocinero ha compartido en sus redes.
El cert és que, a més de ser de molt mal gust, aquestes notícies macabres són d'un baixíssim nivell periodístic, si és que arriben a ser-ho. No li acabo de trobar la gràcia ni el gust que hi poden veure a fer públiques notícies com aquesta. Tot i que, si fem cas a la creença popular i allò que deien els nostres avis, quan algú et mata per error, el que fa és que acaba allargant-te la vida uns quants anys. Tant de bo sigui així, en aquest cas. És cert que hi deu haver molta gent, sobretot lligada als restaurants que sovint visita Chicote en els seus programes televisius, que no li deu tenir gaire simpatia, però d'aquí a matar-lo hi va tot un món. A més, escolteu, el Chicote tampoc és tan destroyer, que també té el seu cor tendre i sensible. De tant en tant, li agraden fins i tot les croquetes que menja.
Qué buenas están las croquetas.
¿Perdón?
Están muy buenas las croquetas, digo.
¿Sí?
Sí. ¿En serio?
Me encanta, sí.
Gracias.
Bueno, cuando no me gusta lo digo, ya sabes. Pero cuando me gusta también. Las croquetas están muy buenas. ¿Sí? La salada no.
Aquesta moda de matar la gent abans d'hora s'ha practicat abans amb molts altres famosos. Així de memòria em venen al cap uns quants noms. El mateix Barack Obama, David Bisbal, l'estimat actor Jordi Sánchez, pels més joves, el Recio, de la Qui no hi qui en viva, i pels que ja tenim una edat, el López, del Plats Bruts. La Carmen Sevilla i el Miguel Bosé també els van matar alguna vegada. A tots els han matat en algun moment de la seva vida. I en aquests casos, crec que el millor, a més del despreci i la ignorància cap a qui provoca la notícia, deu ser prendre-s'ho en conya i fer com va fer l'actor Carlos Iglesias, de qui també em van anunciar la mort, i va sortir amb honors a dir que no, que estava viu i ben viu.
Que hay un espabilado por ahí que va diciendo que acabo de fallecer. Estoy mayor, pero todavía no he fallecido, leche, no me matéis antes de tiempo, joder.
Posats a parlar del tema, també hi ha hagut casos, hi ha casos en la història, de famosos que han mort i dels quals, al pas del temps, en crea una espècie de llegenda fent-nos creure que continuen vius i camuflats entre nosaltres. Tots recordareu el cas de Walt Disney, de qui deien que estava congelat, o de l'Elvis Presley, que molts diuen haver vist a una illa paradisíaca, o el cas de Paul McCartney, de qui molts asseguren que l'actual, el que encara canta, n'és una rèplica perfecta. En fi, sisplau, que anunciïn la mort quan realment es moren i que deixin viure la gent en pau, que parlant seriosament és una broma de molt mal gust i massa macabra. Acabem-ho parlant de morts, però dels acudits, com els del clàssic de l'Eugenio.
El saben aquel que dice que es un tío que se muere, estaba en su casa, metido dentro del plumier, en eso que va un colega suyo a verle, se para frente al féretro y diu: ya te lo decía yo, Evaristo, el tabaco te va a matar, y tú dale al tabaco, y venga tabaco, y toma tabaco. En eso que sale la viuda, digo, déjalo tranquilo, que la atropella un camión. Dice, pero iba por tabaco.
Si aquests dies heu escoltat alguna cosa referent a la mort d'Alberto Chicote, ni cas. Passem pàgina i tornem a les notícies alegres i, sobretot, reals. Jo, Mercè, com deia el Capri, miro cada dia les necrològiques dels diaris i, com que no hi surto, senyal que estic ben viu. La pena és que el dia que hi sortiré no ho podré llegir. Demà torno, a l'hora del toc de queda. Fins aleshores, adeu-siau.
Gràcies, Miquel Murga. Ja marxem. Però abans, Marta Harque, hem de donar la resposta d'aquest Freqüència Madurada d'avui.
Sí, no sé si els nostres oients hi han fet clic al sentir la segona pista del concurs, però en qualsevol cas, la resposta d'avui era el ratolí.
Hey, hola, amiguitos, soy yo, Mickey Mouse.
El Mickey Mouse. No ens referíem al d'animació, sinó al que la Mercè fa servir sempre, per exemple, aquí a l'estudi. Per tant, doncs, enhorabona als que l'heu encertat, ja ho sabeu, entreu al sorteig de la cistella que Capravo de divendres.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta, que també gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció. Hem passat un matí plegats aquí, novament, al matí a Ràdio Estel. Us deixo Mines i Miranda i l'informatiu religiós de la Casa del Sense Distància. Cuida't molt. Fins demà.
Radio Estel.
Radio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Beat of my heart. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.